Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Sigueu molt benvinguts una setmana més a aquest resum del més destacat que ha donat informativament parlant la setmana. Salutacions ben cordials de qui us parla, Abel Font. Obrim aquest resum amb el que comentàvem dilluns, 22 de gener. Acabat el mes de veda de pesca del peix blau, les teranyines tornaven a sortir a pescar. La nit de diumenge a dilluns es van descarregar 2.000 caixes de sardina i d'anxova, quasi 2.000 caixes. La sardina es pagava bon preu, l'anxova, però, no tant. Escoltàvem en aquesta notícia la veu de la patrona major de la confraria de pescadors de l'Escala, Roser Güell.
De moment, sembla que bé, totes les barques han agafat peix, la sardina va cara, l'anxova no, perquè diu que n'hi ha hagut molta, però bueno, no ens podem queixar. Les mides com abans de plegar, més o menys. Vull dir que estan correctes, són mides dintre de la legalitat, estan bé. Esperem que vagi bé, que el peix creixi una mica més, perquè com més gros sigui, més preu tindrà. I bueno, m'han dit que ja s'estan fent estudis a veure què, i suposo que durant l'any ens diran el què perquè el peix no creix. Sí, nosaltres tenim 200 caixes de cada espècie, de sardina, anxova i l'atxeta, perquè estem promoguent un pla de gestió pel golf d'aquí de Roses i ara ja ho tirem endavant. Vull dir, hem tingut l'última reunió la setmana passada i ens hem posat d'acord amb els pescadors de Roses, amb les dues tranyines que hi ha, i ho tirem endavant. El director també ja ha demanat que fessin un estudi al del CSIC i bueno, està a punt de començar.
Les obres que s'estan duent a terme al carrer Enric Serra suposen des d'aquesta setmana nous canvis de circulació. S'ha tallat l'accés a l'alçada de la plaça de l'Església i per accedir al carrer del Port, per exemple, els cotxes han de passar per la placeta de Pequín. Ho explicàvem amb la veu de Josep Bufill, regidor d'Urbanisme.
Bé, doncs les obres que afecten el nucli antic de l'Escala, que bàsicament el carrer Enric Serra i el Corriol de l'Osac, doncs estan afectant a la circulació del propi nucli antic. Els carrers que es veuen més afectats són el carrer Enric Serra i el carrer del Port. L'Enric Serra, a partir d'avui, doncs quedarà tallat en tot el seu àmbit d'actuació de l'obra de reurbanització, des de la plaça de l'Església fins a l'entrada del que seria la plaça del peix, de la platja. Aquesta afectació en el carrer Enric Serra durarà al voltant de dos mesos i mig en tot el que seria el procés d'actuació de la reurbanització del propi carrer. I després el carrer del Port, que també es veurà afectat, els vehicles que vinguin des de la part del passeig marítim, que accedeixin a la platja, veïns i càrrega i descàrrega, sortiran bàsicament pel carrer del Port, i a més s'habilitarà també la plaça Pequín pels cotxes que baixen del carrer La Torre, podran girar a l'esquerra i accedir també a la zona del carrer del Port i carrer del Mar.
Aquesta setmana hi ha hagut una nova donació de sang a l'Escala. Arribava just després de la marató de donacions que 8 hospitals catalans han estat duent a terme durant la primera quinzena de gener, on s'obtenien menys donacions que l'any passat. Per al que fa al cas de l'Escala, ens en parlava dilluns Ramon Ministral, delegat local del Banc de Sang i de Teixits.
Aquest any s'ha fet 9.300 i pico de donacions. Hem vist l'any passat, ha baixat una mica, un 20% menys o un 25%. L'any passat es va passar sobradament de les 11.000. Ells causen això, que pot ser degut a la grip, que pot ser degut a que la gent, després de les festes, la gent... Bueno, en fi, és un problema que no se sabrà mai. Pot ser que sigui de la grip, això. Bueno, ha sigut així. No podem dir que sigui una situació preocupant i alarmant, però el que no es pot fer és baixar la guàrdia, perquè si baixem la guàrdia, llavors ara estem bé, haguem estar ara pues, sobre els 8 o 9 de dies de donació, però vull dir, si ens recessem una mica i tot plegat, llavors baixarà i no sé. Ja sabem que després de les festes de Nadal, doncs la cosa baixa molt i per això es fa aquesta marató, per veure si es pot animar la cosa i tornar posat als nivells normals. La gent, tothom qui vulgui venir, que vingui, i que si pot donar sang, doncs mira, millor. I si es pensa, per exemple, que té la grip o per alguna cosa, quan que vingui, hi ha el metge, li pregunta i li consulta, i a vegades, moltes vegades, deixem de donar sang pensant-nos que no la podem donar i la veritat la podem fer-ho, perquè hi ha medicaments que sí, pots donar sang, n'hi ha que no, però n'hi ha que sí. Qui el millor t'ho pot dir és el metge.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts 23 de gener, l'Escola Empúries celebrarà el Dia de la Pau amb una cursa solidària amb l'ONG Save the Children. Es farà el dimarts vinent, 30 de gener, i per grups d'edat recorreran diferents circuits a tocar del litoral escalenc, entre la platja i Riells uns, o entre la platja i la mar d'en Manassa els altres. Ens ho explicava a l'informatiu de dimarts el director de l'escola, Narcís Vidal.
Sí, el Dia de la Pau aquest any l'hem volgut celebrar o commemorar d'una manera diferent. Save the Children és una ONG que ja fa temps que funciona i que es dedica bàsicament a nois i noies de països amb problemàtiques, bàsicament del tercer món, i que aquest any justament anirà dedicat a Sudan del Sud, que és l'últim país a independitzar-se arran d'una guerra amb Sudan del Nord ara, i que tot i la seva independència doncs, continua havent-hi problemes tribals i sobretot problemes de fam. Per tant, es tracta d'ajudar doncs, a través d'aquesta ONG, d'aquesta organització, Save the Children, d'alguna manera. Llavors, ells, la proposta que ens han fet, que ja ens havien fet altres anys, el que passa que no havíem trobat encara el moment ni la manera de col·laborar-hi, és fer una cursa solidària. Diuen quilòmetres de solidaritat, i llavors el que hem fet com a escola és organitzar circuits en funció de l'edat dels alumnes. Seran 4 circuits. Els més grans, de 4, 5 i 6è, doncs farien una ruta que anirien fins a Riells i tornar, amb arribada doncs, a la platja de les Barques. Els de 2 i 3è farien un circuit per la mar de Manassa, també amb arribada a la platja de les Barques, que seria una mica el punt de recollida. I els més petits, els d'infantil, P3 i P4 faran el circuit a dins l'escola, doncs per edat s'ha cregut convenient no sortir del pati, i els de P5 faran un circuit pels carrers Vilabertran i carrer Garrotxa, que evidentment tots aquests circuits estan ja lligats amb la policia local, perquè lògicament s'hauran de tancar carrers, i hem mirat que afectessin el menys possible el trànsit rodat. Per tant, podríem dir doncs, que no hem decidit l'escola el circuit, sinó que l'hem pactat amb la policia local. Els alumnes portaran un carnet, tot el material ens el subministra la mateixa ONG, Save the Children, portaran un dorsal, lògicament, portaran un carnet. Aquest carnet, a part de posar el seu nom, també posarà el nom del patrocinador, perquè es tracta de recaptar diners a través d'algun patrocinador, que no vol dir que hagi de ser una empresa, sinó que pot ser algun particular. Això s'ha d'explicar als alumnes i ells buscaran el seu patrocinador. I a part d'això hi haurà una entrega d'un diploma conforme doncs han fet la cursa, cadascú el seu ritme, lògicament, no es tracta de competir, sinó de participar, i tindran un diploma commemoratiu. Després, quan s'hagi acabat la diada, el dia 30, i s'hagi acabat la cursa, doncs els diners que s'hagin recaptat són els que ingressarem en el compte corrent de Save the Children, com vam fer amb la xocolatada amb la marató, i una mica doncs és això, participar en el dia de la pau i en la no violència, però d'una manera diferent de com ho havíem fet fins ara. Correran el que puguin, hi haurà controls de mestres a diferents punts, aquells que es puguin veure més delicats, que hi ha alguna cruïlla, que tot i que estarà tancat el trànsit, doncs buscarem que no hi hagi cap punt conflictiu, i es tracta que tothom corri dins de les seves possibilitats. Evidentment, no. Si algú camina, participa igualment o acaba caminant, perquè la intenció, lògicament, és que tota l'escola participi en un mateix objectiu i que tothom pugui arribar doncs, en condicions a l'arribada.
El regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de l'Escala, Rafael López, explica, entre altres temes, que des de principi d'any l'Alfolí ja es pot visitar cada dia. També parlava de la Rua de Carnaval i del bon funcionament de l'Espai Jove. Rafael López.
A partir d'ara, a part del dilluns, l'Alfolí està obert cada dia. Llavors, els dematins, per tant, la gent pot anar a visitar cada dia. Ja hi ha l'obertura amb un horari estable, a part dels caps de setmana que estava fent fins ara, fins a final d'any van fer divendres, dissabte i diumenge, ara ja durant tota la setmana del matí, amb horari d'una es pot visitar. Per tant, aquest ha sigut un primer avanç de cares doncs, a la gent que pugui visitar. Ha moblat l'última planta, la planta de dalt, que on té, tal com dius, ha de baixar doncs, a cultura, i hi haurà totes les instal·lacions de cultura, però no només en quant al tema cultural, de festes i aquest tipus d'activitats, sinó s'està treballant també preparant el trasllat del fons fotogràfic i el fons històric, que hi ha una part del Mas i una part de l'Ajuntament, i doncs, que estigui allà d'una manera doncs, estable, ben conservada per una part, i fàcil d'accedir i de consultar per altra, no? Perquè entenem que hi haurà una gent que voldrà consultar, i segur que hi haurà aquest moviment, i entre les exposicions de baix, la sala permanent de la planta primera, les oficines de dalt i la consulta, la idea que tenim és que l'edifici aquest, que és un edifici molt gran, els que hem estat ja ho sabem, doncs hi hagi un flux de gent, un moviment continu, dinamisme de tot tipus, amb gent de diferents gustos que puguin estar per allà, doncs és l'objectiu. Per al recorregut tradicional, després de 2 anys que no s'han pogut fer doncs, pel tema de les obres del front marítim, aquest any ja, d'acord amb els carrossaires i amb la comissió que ha fet, és el que la majoria els agrada, doncs recuperarem aquest trajecte. Doncs. I la formació ho considerem molt important, la informació ho és, però la formació també. I llavors, en aquest sentit, doncs, la Fundació Gentis, amb un conveni de col·laboració que tenim a través del Consell Comarcal, doncs estan fent una gran feina amb nanos escalencs, i bueno, algú pot ser de fora també, però en general la majoria són escalencs de nois que van deixar els estudis, tampoc treballen i els orienten amb aquesta, bueno, aquesta feina difícil de buscar el seu camí, cadascú té el seu, hi ha gent que reprèn els estudis, gent que té una petita oportunitat doncs, per entrar al món laboral, però si res menys tenen una formació. Ara, en col·laboració amb l'àrea d'educació, també, que aquest any ja ha posat en marxa doncs, també uns cursos per aconseguir el graduat escolar, també de nanos, de joves que van deixar-ho en el seu moment, però que encara són a temps d'aconseguir-ho, i l'accés amb un grau mitjà, que també és un altre curs que s'està treballant. Per tant, tot el que sigui formació entenem que és necessari, i per això, en aquest sentit, també l'Esbotzada doncs, és un lloc doncs, d'oferir doncs, aquestes possibilitats.
I ja que comentem temes de joventut, escoltàvem també la veu de Xavi Torrent, en dinamitzador juvenil de l'Escala, a resultes de la publicació del primer exemplar d'un fulletó informatiu mensual. Es pot trobar en diferents equipaments municipals i, a més d'informació de servei, inclou entrevistes i reportatges dels mateixos joves.
L'objectiu és donar a conèixer als joves tot el que es va fent des de l'àrea de joventut aquí al poble de l'Escala. I també creiem que és important que, bueno, fer-los partícips, també els farem partícips d'aquests fulletons amb petites entrevistes que anirem fent al llarg de l'any de coses que, bueno, que vagin passant i realment tinguin relació amb ells mateixos i amb el seu entorn. Ho podem trobar a l'Ajuntament, a l'Institut també, tots els joves en podran trobar, després a la biblioteca, i en diferents equipaments municipals s'hi podrà trobar. Podem destacar que hem obert inscripcions per un nou curs de monitors, de lleure i monitores, que ja en van fer un aquest Nadal, no l'altre, passat, i bueno, considerem que hi ha molta demanda de monitors i és un bon moment per tirar un nou curs endavant. Per altra banda, també hem obert inscripcions a un nou curs de en aquest cas que serà una jornada de rem de llagut amb l'associació de rem del CER. Volem mirar aviam si surt un grup de joves que els interessés. També un nou taller de scrap i finalment bueno, un de hip hop també.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres 24 de gener comença el període de renovació de les targetes de zona blava bonificada, que permet aparcar per només 1 euro al dia. A l'hivern, la zona d'aparcament bonificat es limita o s'acota a l'aparcament de Plaça Nova. Les targetes tenen una validesa per a 2 anys. Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
Bé, aquests dies des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana el que estem fent és renovant els adhesius que s'enganxen a el vidre, el parabrises del vehicle i que acrediten que, doncs, que ets titular d'una targeta modificada. Aquesta targeta modificada el que permet és en les zones doncs, que tothom té identificades i que estan senyalitzades poder aparcar el vehicle, estacionar durant tot el dia per únicament un euro. També permet doncs, que si treus el tiquet de modificada i estaciones doncs, el dematí i te'n vas i tornes a la tarda, doncs, amb aquell petit tiquet doncs, el pots fer servir i per tant no has de tornar a pagar. I tenim sobretot el perímetre del nucli antic, el passeig Lluís Albert, la ronda del Padró, i ara vam incorporar aquest hivern passat vam incorporar la plaça Nova durant l'hivern. Per tant, la plaça Nova també és bonificada i comença a funcionar. Jo crec que ho hem anat explicant i ara doncs, els titulars de la targeta doncs, ho comencen a conèixer i per tant doncs, també ajuda la mobilitat i que aquest espai doncs, que a l'hivern en zona blava tenia poc ús, això incrementa doncs, l'activitat en aquest espai. A la zona de Riells també s'activa la zona bonificada a l'estiu i tot plegat doncs, jo crec que respon a la idea de beneficiar el resident amb una tarifa molt ajustada d'únicament un euro i que permet doncs, aparcar en tots aquests espais, també a l'estiu, en alguns llocs que tenim identificats. Sí, aquesta targeta en principi únicament la pot tenir aquell que és resident, que paga i que té una propietat i que paga per tant l'impost, la contribució, l'IBI a l'Ajuntament, aquell que també és titular d'un vehicle i també paga l'impost a l'Ajuntament i aquell que treballa al poble de l'Escala i que pot acreditar-ho.
Una pujada de corrent espatlla el rellotge de l'església de Sant Pere. L'empresa que el va instal·lar aprofitarà ara per posar-hi un motor més potent que eviti que les broques es moguin quan fa molta tramuntana. Escoltem les veus de Joan Riera, de l'empresa Rifé, i la de Martí Colomer, mossèn de la parròquia de Sant Pere de l'Escala. També la de l'alcalde Víctor Puga.
Bueno, ha passat que va caure l'escomesa elèctrica de 380 i li va cremar el motor en el mossèn. I ara, aprofitant que s'ha cremat el motor, posarem un motor més potent, perquè aguantant, perquè aquí sempre la tramuntana es va llogar una mica aquest rellotge. Ja posem un motor del doble de la potència, com el de la catedral de Girona, per esferes de 4 metres, i així sempre l'escala anirà a l'hora. Hem estudiat de posar-hi un vidre també, però a part de que quedaria lleig i un vidre laminat de 2 metres és caríssim, creiem que amb aquest motor més potent ja ho tindrem resolt, això.
Hem d'aprofitar l'ocasió, i serà un moment molt important perquè l'església s'ho mereix, el poble també, tots plegats, no? I tot això ens animarà molt a anar seguint perquè encara tenim molta feina a la façana després de la rossassa que ha quedat molt i molt bé. Mirarem que no ens agafi mal de pedra perquè també hem de treballar amb les persones i amb tota la gent, però si és maca tenir l'església, doncs com es mereix, no? Cuidada, i això tots plegats, en farem tots plegats.
No, ara de moment l'arreglem, però hi han diferents opcions, rellotges de bronze amb 4 números clavats a la paret, que la paret de pedra és molt maca, d'aquesta façana, treure això blanc de plàstic i així, que és un rellotge més antic, i posar un rellotge més clàssic que se digui més amb la façana, o de acero corten, amb ferro tallat amb làser, i posar també els números i els minuts, o, bueno, diferents opcions, hi ha moltes.
Aquest és el rellotge que tenim, començarà a funcionar ben aviat, i un altre tema diferent i que també doncs, venia a col·lació i que n'hem estat parlant és la possibilitat en el futur d'estudiar un altre tipus de rellotge una mica més integrat en aquesta façana magnífica de pedra i que podria ser doncs, amb números romans, amb números encastats a la pedra, amb unes agulles diferents, amb un material diferent. Aquesta és una possibilitat de la que avui en parlàvem, però en qualsevol cas el que val la pena és reparar-lo de seguida i aquest servei que dona la comunitat, en aquest cas la parròquia, que el presti adequadament perquè molts som els que ens refiem del rellotge.
El resum informatiu de la setmana.
Dijous 25 de gener. Dèiem que el mateix dijous s'havia inaugurat al migdia l'oficina del programa de millora social del Pla de Barris de l'Escala. Des d'aquesta oficina es coordinaran les accions previstes a la millora social, urbanística i econòmica del nucli antic. La seva gestió va a càrrec de l'equip tècnic d'inclusió social del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Precisament el vicepresident del Consell, Joaquim Felip, en va assistir a la inauguració. Escoltem la seva veu, la de l'alcalde Víctor Puga i la de la regidora de Serveis Socials, Maribel Calderón.
Bueno, la finalitat d'una oficina com acabem d'obrir avui, jo crec que tant per l'Escala, però per qualsevol municipi també que d'alguna manera tingui un pla de barris o que hagi aconseguit un pla de barris, és molt important perquè el lloc on s'adequa un pla de barris o es fa un pla de barris és un lloc que no vol dir que sigui degradat, però sí que és un dels llocs de la ciutat que convé arreglar-ho molt bé. Per tant, tenir un pla de barris, arreglar-ho i posar uns serveis de... i que els serveis socials d'aquell lloc pues, coordinin tota la problemàtica que hi ha en aquell lloc on d'alguna manera se farà aquest pla de barris és importantíssim perquè el benestar de tot aquell barri o d'aquest lloc on se faci creix en importància, creix en qualitat de vida i això és el que es tracta, que aquesta oficina el que faci és un inventari de tot el que passarà durant aquest any que tindran de temps per fer tota la part social d'aquest pla de barris, doncs que pugui millorar la qualitat de vida de la gent dels escalencs i de, sobretot d'aquesta zona.
Primer de tot, molt satisfet de finalment de doncs, posar en funcionament aquesta oficina, que és veritat que feia unes setmanes que funcionava, però avui li donem una mica el tret de sortida institucional i hem agraït doncs, al Consell Comarcal l'ajuda, la col·laboració que ens té habitualment en l'àrea de serveis socials, però de forma més intensa en aquest programa de millora social de Pla de Barris, que el que preveu, el que pretén, el seu objectiu és, com el mateix Pla de Barris diu, millorar les condicions de vida dels veïns en un espai concret, en un barri que, jo deia, sense estar degradats, sense estar molt deprimits, sí que està en una fase de degradació. Per tant, val la pena, doncs, primer de tot, fer una fase de diagnosi, de detecció de quins són els problemes des del punt de vista social que té aquest espai i a partir d'aquí anar implementant accions que de manera coordinada amb el Consell Comarcal, amb el seu equip d'inclusió, amb el dinamitzador i la dinamitzadora també social que s'ha contractat per al programa Pla de Barris i els nostres serveis socials i l'àrea de joventut i l'àrea d'educació, doncs, de manera, insisteixo, coordinada, doncs, poder tirar endavant polítiques de millora social. I...
Bueno, mira, en principi han començat amb una enquesta porta a porta per valorar realment les necessitats que hi poden haver, tant amb gent gran com amb joventut, infància. O sigui, és un projecte que és ampli, no es basa només en deficiències a la gent gran, sinó també en mancances a les famílies, amb infància, amb joventut, problemes del dia a dia. Primer s'elabora aquesta enquesta porta a porta, després properament es farà la valoració i es marcaran doncs, els passos que haurem de pesar anys i per poder ampliar també a diferents barris del municipi.
Bé, el finançament d'aquest programa és únicament pel programa que es desenvoluparà, que és, per l'actuació que es farà al casc antic, amb una part del casc antic. Però nosaltres hem expressat la voluntat, i en el pressupost d'alguna manera també figura, la voluntat de fer-ho extensiu a la resta del municipi. Per tant, a partir de la feina que es farà aquí, doncs, tot això és extrapolable, aquestes dades i aquesta feina de camp s'ha doncs, de poder fer a la resta del municipi, i no només això, sinó que aquest any acaba el Pla de Barris, acaba aquest finançament i aquest programa, però de cara al 2019 la idea que té l'Ajuntament és intentar estirar doncs, i intentar aprofitar aquesta feina que es fa, intentar doncs, que això tingui una continuïtat en el futur.
Després que la setmana passada l'Escala experimentés una punta de casos de grip, aquesta ja es pot considerar que s'ha estabilitzat. No ha fet falta reforçar els serveis de l'àrea bàsica, ja que s'han pogut canalitzar tots els nous casos a través de l'atenció continuada. Marta Pedrerol, directora de l'àrea bàsica de salut de l'Escala.
I realment sí que s'ha notat, no? Com una estabilització de la demanda, val? Però estem en plena epidèmia de grip. Per donar dades, el dia 2 de gener... També és cert que era després de festes, que havien hagut no, un cap de setmana de 3 dies, vam tenir una afluència només d'atenció continuada, sense comptar el que són els consultoris dels altres metges, tant dels pobles com d'aquí. Només el servei d'atenció continuada vam tenir 100 visites en 24 hores. De fet, va ser quasi, vam arribar a xifres com quan ja l'estiu, que tenim tots els desplaçats i les persones que estan aquí a l'estiu, etc. Va ser puntual d'un dia. Després, la freqüència de visites que hem tingut o el volum de visites que hem tingut amb horari d'atenció continuada ha estat entre 60, 50 i pico, pics de 70, val? Però el dia 2 de gener va haver-hi un pic de 100 visites. Tots els virus muten, van canviant. El virus de la grip és un dels virus que més canvia. Val? Llavors, el que sempre, quan es fabrica la vacuna de la grip, el que es fa és veure no? i fer una anàlisi no? de com ha estat la darrera epidèmia, tant a l'hemisferi nord com a l'hemisferi sud, i es pot preparar la vacuna de l'any següent. Aquest any, com ja s'ha dit en diversos mitjans de comunicació, doncs, bueno, hi ha hagut no? Una sensibilització o protecció inferior a la dels altres anys. Ens hem de vacunar cada any perquè aquest any hi ha hagut aquesta situació, però no vol dir que cada any hi hagi aquesta situació.
Vam parlar dijous també de l'activitat de jiu-jitsu que es coordina al CERN de l'Escala. De jiu-jitsu, d'aquesta secció, i sobretot o especialment de les classes adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. Es fan cada 15 dies, els dimecres al matí. Per ara compten amb 4 alumnes vinguts de diferents punts de demarcació. Al reportatge sobre aquesta notícia escoltàvem les veus de 3 d'aquests alumnes, l'Albert, la Maite i en Jordi, així com també escoltàvem en Jordi Sabrià, monitor d'aquesta activitat.
Jo vaig tenir un accident de cotxe ara fa 16 anys.
Vaig tenir un xoc anafilàctic. Tinc problemes per caminar, tinc problemes de memòria, d'equilibri i de... com es diu això? Coordinació.
Un accident laboral. Tinc la medula trencada.
Són l'Albert Sabrià de Figueres, la Maite Llendric de l'Escala i en Jordi Vendrell de Montfullà. Dos dimecres al mes es troben al matí al Centre Esportiu i Recreatiu de l'Escala per participar a les classes de jiu-jitsu adaptat per a persones amb discapacitat. En total, però, acostumen a ser 4 alumnes, ells 3 i en Dani. La Maite només fa un parell de mesos que ve, però l'Albert i en Jordi hi són des del principi, ara fa 2 anys.
Combino anar al gimnàs i amb físios i amb... Sí, esclar, la idea és anar avançant, no anar mai cap enrere.
Ho vam fer nosaltres, no existia. Hi ha molta gent, entenc jo, i arreu de la península, arreu del món, evidentment, però com a tal jo no coneixia ningú. Hi ha variants, sobretot en altres disciplines, que fan amb altres símptomes o altres diversitats, però són diferents. Com aquesta, amb diversitat física, no havia trobat, no n'he trobat cap encara. I els hi van dir, uita, estem fent això, ja eren coneixedors i ens havien vingut a visitar, sobretot el nostre mestre, i clar, van quedar, doncs, bueno, els hi va agradar molt i ho van posar dintre, no com una com un més a més, sinó com una activitat més dintre la federació. La gent amb hemiplegia, la gent amb paraplegia, és clar, sobretot les hemiplegies, el que ens trobem és una falta de coordinació important, que és una de les finalitats, de fet, agafar i començar a coordinar la part que tenim més bé que amb la que no tant. I després la paraplegia, evidentment, quan fem treball a terra, costa molt, perquè evidentment el tronc inferior no el porten anar, se l'han de portar, és una cosa molt nova per ells, que no el primer dia van dir, hòstia, no pot ser que poguessin fer això, i se'n donen compte que sí, que ho poden fer, amb molt de treball, evidentment, no és fàcil. La idea principal és un hobby més per ells, una activitat més per ells, i que arrel d'aquesta activitat trobi molta coordinació, molta més flexibilitat, molta més agilitat, i anar treballant el cos.
Agafes agilitat, perquè a més rius i passes una bona estona, i practiques noves coses, i vulguis o no vulguis, doncs vaig agafant més agilitat i més coordinació.
No, aixecar-me a terra em costa molt, però és la afició que tinc també. Defensar-me jo, si un vol atacar o pigar o fer alguna cosa, defensar-me més, saber què tinc que fer.
Evidentment és una mica l'oblit, no?, que tenen aquestes persones amb aquesta situació. Arriba un moment que tenen unes limitacions, tenen un canvi d'hàbits evidentment brutal, i la gent, sí que el primer dia tothom està allà. Amb ells n'hem parlat d'aquest tema, n'hem parlat, i tots, no és que m'hagin donat la raó, però assenteixen amb el cap, puguin dir si és veritat, què passa. Vull dir, són gent que al final de 20 amics, 10 desapareixen el segon dia, 5 no puc, l'altre que sigui de tant en tant tenim a veure, l'altre de tant en tant anem a fer un cafè, però és una mica la problemàtica aquesta de l'oblit que tenen, i van dir, hem de fer alguna cosa. És molt poc, perquè és un dia cada 15 dies, però és una activitat més que ells puguin omplir-se el temps, puguin omplir-se personalment i puguin fer alguna cosa més.
De fet, per mi és un món encara bastant nou, i me vaig trobant amb moltes coses que suposo que els meus companys ja fa més temps que lluiten, i la veritat és que és una mica complicat anar pel món amb una cadira de rodes avui en dia.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Divendres 26 de gener. Aquest any es compliran 15 anys des que es va tombar definitivament el projecte d'urbanització i camp de golf a Vilanera. 15 anys després, el Fòrum L'Escala Empúries en recorda la campanya contra aquella iniciativa. En nom del Fòrum L'Escala Empúries vam escoltar l'informatiu de divendres la veu d'Assumpció Vila.
Llavors vam pensar un grup de gent d'aquí a l'Escala i no d'aquí a l'Escala que això es podia parar. Tot i que semblava realment difícil de lluitar contra una empresa d'aquest tipus, que no era una empresa escalenca, sinó que anava fent al llarg de tota la costa, etc., vam pensar que es podia realment parar. Vam començar una campanya a tots els nivells, amb tríptics, amb, a l'estiu, parlant amb gent de fora, d'aquí, pel tema de l'arqueologia, enviant-ho a moltíssims llocs a fora de Catalunya, i gràcies a després amb l'ajuda, em sembla que va començar el 2001, perquè no existia, penso, abans, de Salvem l'Empordà, amb l'ajuda final a través de l'advocat Eduard de Ribot, que va escorcollar a veure què podia trobar en tot el tema, el famós que em van fer pancartes i tot això de l'article 31, entre, diguéssim, el moviment popular de molta gent de l'Escala i de fora de l'Escala que volien parar allò de moltes maneres i per moltes raons possibles, més l'ajuda de Salvem l'Empordà, també amb aquestes actuacions, amb els diaris i amb ràdios i amb la part de, diguéssim, legal, es va poder parar. Vam intentar que s'incluís en el que s'estava organitzant del parc d'Illes Medes i el Montgrí. Altre cop va haver-hi resistències, de les quals en podríem parlar en un altre moment, que per entendre'ls, fàcils penso jo d'entendre'ls, que no volien. Fins i tot en aquell moment, durant un temps, l'Ajuntament de l'Escala va estar en contra de que això fos així, després va canviar de la seva postura política, i el 2008 també es va aconseguir que formés part del parc de Montgrí, que és el que ara mateix, diguéssim, està salvat de la camp de golf i la urbanització amb 400 cases d'aquesta, i estem dintre del parc del Montgrí. La història de la zona no comença ni acaba dintre de les muralles d'Empúries. Llavors, tota la zona de Vilanera és una zona arqueològicament i per la nostra història molt important, perquè és la zona dedicada a enterrar a la gent morta des de el neolític, ara sabem, a més de manera molt important, des del neolític fins als romans i fins fa 4 dies. Vull dir, és una zona dedicada a això que mereix una atenció especial. Ara, tot això, sàpiga o que sapiguem com a Fòrum l'Escala Empúries, s'ha quedat parat. És a dir, hi ha les excavacions, que aconsegueixen diners com poden, tal, i excaven el temps que poden, llavors excavar és un temps, llavors s'han d'estudiar els materials. Vull dir, és que jo sàpiga, que sapiguem com a Fòrum, el que s'està fent és allò, que també és un tema que, ja dintre del tema de l'arqueologia, voldríem que no fos allò d'excavar, treure les cosetes i posar-les al museu, sinó que es pogués fer un espai on la gent pogués entendre-ho, passejar-ho i veure-ho, diguéssim, en viu, encara que sigui un lloc de morts. Però que jo sàpiga que no s'ha fet res més allà. El mas, la part visible que es veu en moltes parts, està caient. Llavors això seria el gran error, penso, el gran error és haver aconseguit tot això i ara convertir-lo en unes altres ruïnes que dintre d'un temps excavarem. Això seria terrible, i ja que estem amb l'aniversari, hauríem d'aprofitar per veure, per dir i per insistir en que això no acabi així, sinó que es faci ja alguna cosa en aquest espai.
Caterva SL s'adjudica el concurs per a la gestió de les visites guiades a Empúries. Compta amb una plantilla d'una desena de guies i la idea és seguir amb l'estructura de visites actual. Esther Espigoler, de l'empresa Empordà Caterva SL.
Ara mateix gestionem el que és el servei de reserves, informació i activitats al jaciment d'Empúries. Allà tenem tant grups com públic individual, els informem del que es fa i a més gestionem les visites guiades i els tallers tant per escolars com per públic adult. Nosaltres comptem un equip d'uns 10 guies, aproximadament, que és el que necessitem en temporada forta. Temporada forta, contràriament al que pensa molta gent, per nosaltres no és l'estiu, juliol-agost, sinó que són els mesos de febrer fins a juny, aproximadament, que acollim un nombre molt gran de públic escolar.
Des de l'empresa ja treballen en nous productes amb l'objectiu d'obrir el jaciment al públic familiar. Tampoc es descarta oferir aquests serveis a altres equipaments culturals de la zona.
En principi són el mateix tipus de visites, que això ve marcat pel museu, per l'Agència Catalana en aquest cas, i els tallers també. El que sí que estem treballant ara, amb l'àrea de difusió del museu, és de poder fer un tipus de visita-taller pels caps de setmana o dies festius encarat a públic familiar. De fet, ens estem centrant molt en aquest tipus de públic, que puguin venir allà i conèixer diferents aspectes de la vida dels grecs o els romans, ja sigui l'alimentació, la mitologia, els Jocs Olímpics, a través d'una visita dinamitzada i un taller que puguin compartir pares i fills. I aleshores el que volem ara també és obrir-nos i treballar amb altres museus, jaciments i espais culturals de la comarca, de la zona.
I amb aquesta notícia completem el resum d'aquesta setmana. L'informatiu Veus, hem recordat totes les veus que han sonat als espais informatius d'aquesta casa entre dilluns i divendres. Les notícies d'àmbit local tornen dilluns als horaris habituals, a la 1, a les 7 i reemissió també a la mitjanit. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Heu escoltat Veus, el resum informatiu setmanal de Ràdio L'Escala.